Que vagi bé i nosaltres i tornem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Felicità, è un cuscino di piume, è l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Diràs a RAC 1 amb Miquel Agut.
Dos quarts d'onze. Bona nit. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 8 de setembre de 2023. Un dia sense futbol de primera divisió, però amb moltes altres coses. Per començar, per exemple, amb esport en directe. És que a aquesta hora està jugant l'Espanyol al camp del Llevant. Primer partit de la cinquena jornada de la Lliga de Segona Divisió. Bon moment per connectar amb la transmissió que n'estem fent a RAC+1. Aviam què diuen.
A punt de fer el quarto. Us dic una cosa. L'Espanyol està passant per sobre del Llevant. Queden 20 minuts i encara és d'hora per dir-ho. Però l'Espanyol està generant molt més perill sobre la porteria del Llevant que el no al revés.
Com està xalant l'Edu de Batlle? Hola, companys, bona nit. Home, fixa't, to alè. De Batlle, des de la ciutat de València. Vaja, que estàs tan eufòric i no n'hi ha per menys, Edu, perquè jo crec que el millor jugador del Llevant és Joan Femenies, el porter, fins ara, i el partit va 1-3. És una victòria, segurament, Edu, més convincent que totes les altres juntes, no?
Sí, sí, del tot, Miguel, perquè l'Espanyol fins ara havia ofert algunes ombres en els tres partits que havia guanyat, també en l'empat contra l'Albacete, i avui està, jo crec que passant per sobre d'un dels altres candidats a l'ascens. 1-3, a més avançant-te, t'han empatat, s'ha avançat Nico, després ha empatat Boldini, tot això a la primera part. Compte que ara s'equivoquen, Nico es pot plantar sol davant del porter, falta de Bezo, aviam de quin color és la targeta pel central del Llevant, és vermella. Vermella, ha expulsat Bezo al 25 i mig de la segona, es queda amb 10 al Llevant, que ha comès una errada imperdonable en sortida de pilota, l'ha aprofitada Nico, superant Bezo, i malgrat que el futbolista de l'Espanyol, que ja porta dos gols avui, era ben bé 10 metres de la frontal, Bezo era l'últim home, l'àrbitre González Esteban interpreta que ha d'anar al carrer. Per tant, les coses ja fan baixada del tot per l'Espanyol, que guanya 1-3, com estàvem dient, molt superior al Llevant, moltes més arribades que han convertit, com deies, Miquel, en Femenies, en el millor jugador del seu equip, i ara expulsat Rubén Bezo. Falta per l'Espanyol a la frontal, 1-3 al 26 de la segona.
Vaja, gran moment per connectar, no diré que talismal, tu diràs, perquè l'Espanyol ja tenia molta part de la feina feta, com que ha començat Puig, bona nit, eh?
Bona nit.
Ha començat l'Edu amb un to tan alt i que, escolta'm, anem cap allà, però convincent això, d'avui, de l'Espanyol.
Sí, 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 amb un Nico Melamed vigolejador i amb molta arribada de l'Espanyol, que està demostrant que trepitjar-hi amb facilitat i que ara, a més, amb l'expulsió, diríem que gairebé tanca el partit amb aquesta victòria a València.
Dani Solsona, bona nit.
Hola, bona nit, Miquel.
Bona nit, Joan Camí.
Bona nit.
1-3, minut 72 contra 10. Això, Dani, està guanyat ja?
Home, té tots els números. Tenim tots els números, perquè ja juguis contra 10, que també, sinó pel que està fent l'equip durant tot el partit. Jo crec que és el millor partit des de que Luis García està a la banqueta, i conto la temporada passada.
I espera que Nico vol el hat-trick, i va amb la falta, res, directament per sobre el travesser de la porteria de Femenies.
I deixa'm dir una cosa, només ja acabo.
No, les que vulguis, Dani, no, ja ho saps.
No. Tampoc ens trobarem a segona algun altre equip que jugui com a llevant.
Què vols dir?
Que juga molt obert, que juga un estil d'una proposta d'acumular molts jugadors en atac, de deixar desguarnida la defensa amb dos centrals, els laterals jugant d'extrem. Bueno, un equip que apreta a dalt, que busca per acumulació tenir possibilitats, però que quan perden la pilota, doncs darrere els hi costa moltíssim recuperar la posició, i l'Espanyol, i no es treure-li mèrits ni molt menys, perquè l'Espanyol està fent les coses molt bé, però a segona els equips se't tanquen, ja ho hem vist en altres partits, i aquest és un equip que ha anat a buscar, i l'Espanyol amb això jo crec que és superior.
Sí, senyor, suposo, Joan, que tu també estàs content amb el que estàs veient el següent.
Sí, i a més té molt mèrit, Miquel, perquè recordem que l'Espanyol avui té baixes importants, per exemple, Braithwaite, que està en Dinamarca, no té Keita Baldé, no té Brian Olivan, que estan lesionats, Kei Dibare, habitual titular, també està amb Albània, visites un rival doncs, que també lluitarà per pujar a la primera divisió, i molt superior. Sí que hi ha determinats moments on potser li demanem i ens posem exquisits a l'Espanyol que tingui una mica més de paciència, però al final la capacitat que té per generar ocasions i marcar gols, i no només avui, sinó en gairebé tots els partits que ha disputat aquesta temporada, és una molt bona notícia, i 13 punts de 15 a l'espera que acabi el partit, que en principi no hauria d'haver-hi una remuntada al Llevant. Crec que és una molt bona notícia, i repeteixo, molt mèrit per un equip que té una pressió afegida i que no es perdona absolutament res. Si l'Espanyol per un partit sembla que s'acabi el món, de moment 13 de 15 en un inici molt positiu per l'equip de Luis García.
I acabo, us deixo continuar amb la transmissió a RAC+1, però Dani, m'has deixat un titular que creies que era el millor partit amb Luis García a la banqueta, incloent-hi també els de la temporada passada primera, que en alguns casos van tenir més joc que no per resultats. La setmana passada et recordava contra la Morevieta, en què deies no veig que l'equip vagi endavant. Doncs avui sí que aprecies, segur, un pas endavant de l'equip.
Sí, però li falta, el que volia dir és el que li falta tenir paciència a l'hora de generar. Doncs volen anar molt ràpid, però és que el partit d'avui t'ho fa fer, vull dir, perquè ells estan tan oberts que quan agafen la pilota algun jugador del mig del camp pot fer conduccions de 20-30 metres sense que l'entri algú, i això fa que a la millor hi hagi precipitació, però en línies generals, quan la pilota i el Llevant se't tanca una mica, l'Espanyol ha de tenir més paciència amb la pilota, donar més tocs, fer moure a l'altre equip, i això no acaba d'aconseguir, i és el que Luis García ho està inculcant ja des de la temporada passada.
Jo crec, Edu, i amb això acabo, que es paga molt poc que és un gol més de l'Espanyol, perquè el partit està molt obert i el Llevant juga amb 10.
Sí, perquè Llevant està abocat. El Llevant està abocat, ara ha introduït dos canvis Calleja, ha entrat un altre davanter, Fabricio, en el lloc d'Andrés, ha tret Boldini del camp, ells estaran abocats i l'Espanyol hauria d'aprofitar-ho per fer el quart en el quart d'hora que queda, perquè som ja al 31 gairebé de la segona part. 1-3 guanya l'Espanyol contra el Llevant amb 10.
I a més, dos equips que potser després han de comptabilitzar desempats, perquè són dos candidats a l'ascens, l'Espanyol molt més clar que el Llevant, però en tot cas, com més gols de marge facis, sempre molt millor en cas d'hipotètics empats de final de temporada. I si hi ha un quart, aviam si no s'encomana el virus Mestalla al Ciutat de València i comença a haver-hi cridòria. Ens ho explicaran l'Edu de Batlle i companyia a RAC+1. Deixem amb el tram final del partit i tornem de seguida. Companys, fins ara!
Fins ara, amb 14 minuts d'un afegit en tot.
Va, deixem aquest Llevant espanyol en espera. Fem un cop d'ull ara. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
A la jornada internacional de classificació per l'Eurocopa. Per començar, aquesta tarda Espanya ha guanyat al camp de Geòrgia. Això no és el més destacat, segurament. No. L'1-7 és molt contundent, però hi ha un nom que brilla per sobre de la resta.
Sí, Lamine Yamal, el jove blaugrana, que ha debutat amb la selecció espanyola, amb el conjunt, amb la selecció espanyola absoluta, ha sortit del terreny de joc al minut 43 per substituir Marco Asensio amb un cop al peu, i d'aquesta manera s'ha convertit en el jugador més jove que debuta amb la selecció espanyola, amb 16 anys i 57 dies. A més, ha marcat un gol, al minut 74, amb un bon xut ajustat al pal. Ha estat el definitiu 1-7 de la golejada d'Espanya, que ha tingut un partit realment plàcid. Al final del partit, Lamine Yamal, molt content pel debut i pel gol.
Es como un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y tengo que dar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino.
Recorda Gut que Yamal estava jugant amb la selecció sub, amb la selecció espanyola sub-17 al Mundial al mes de maig. Hosti, és clar. A dir, fa 3 mesos jugava al Mundial sub-17 i avui ha debutat amb la selecció espanyola absoluta. Pel que fa a la resta de Blaugrana, Gavi ha estat titular. De fet, l'han substituït al minut 58, quan el partit estava absolutament sentenciat. I, en canvi, Alejandro Valde s'ha quedat a la banqueta. Els gols d'Espanya, per cert, amb protagonisme per Álvaro Morata, que ha fet un hat-trick. També han marcat Dani Olmo, Nico Williams i Birkbelia en pròpia porteria. El combinat espanyol, que és segon del seu grup, darrere d'Escòcia, que avui ha guanyat 0-3 a Xipre i que, per tant, ha guanyat els 5 partits disputats.
I més enllà d'aquest partit, Albert, la jornada internacional que s'ha d'acabar, si no s'ha acabat ja el complet ben aviat, dependrà de temps afegits, etc. Què en destaques?
Doncs mira, just ara s'acaba l'Eslovàquia 0, Portugal 1, amb Cancelo titular, ha jugat els primers 64 minuts. De fet, l'ha substituït un ex-blaugrana, Nelson Semedo, i Joao Félix no ha jugat a la banqueta, s'ha quedat sense minuts. Era un partit molt igualat, molt ajustat. Portugal acaba guanyant només per un gol de diferència i, per tant, el nou jugador blaugrana s'ha quedat a la banqueta. També s'ha acabat res, fa 5 minutets, el partit de la selecció espanyola sub-21 al camp de Malta, ha guanyat 0-6, també golejada per el segon equip d'Espanya, amb dos jugadors del Girona, un d'ells titular, Arnau Martínez, ha jugat 60 minuts aproximadament, ha fet bon partit, gaire pràcticament no ha estat exigit, l'hem vist també en posicions ofensives, i a la segona meitat, aquesta darrera mitja hora, l'ha jugat Pablo Torre, que ha marcat un gol Pablo Torre, per tant no està titular, però sí que ha pogut fer un dels 6 gols de la selecció espanyola sub-21.
I s'anirà entonant, segur. Un dels 7 internacionals del Girona en aquesta aturada, el central peruà Alexander Callens, no tornarà a Montilivi després d'aquests partits de classificació pel Mundial que s'estan jugant a Sud-amèrica. Aquí a Europa és Eurocopa, a Sud-amèrica ja comencen a anar per feina amb el Mundial vinent. Avui s'ha fet oficial la cessió a l'AEK d'Atenes fins a final de temporada amb opció de compra, que segurament el Girona aplaudiria amb les orelles en el cas que els grecs acabessin executant-la. Callens, per tant, no jugarà i potser, de fet, si hagués estat disponible, tampoc no ho hauria fet, el partit contra el Madrid a Montilivi del dia 30 d'aquest mes. I avui hem sabut que dimarts de la setmana que ve, dia 12, a partir de les 12, es posaran a la venda les entrades per la visita dels madridistes. Els socis tindran prioritat durant una setmana. I parlant del Girona, avui passarem una bona estona amb un dels millors jugadors de la plantilla, Aleix García. No hi ha lliga masculina de primera divisió, ni havia d'haver de femenina, però tampoc no n'hi ha. Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat avui? Perquè l'episodi que ens havia de fer saber si hi hauria lliga o no ha estat una mica estrany com cada dia, al final vaga i les jugadores no juguen.
Exacte, no ha començat la lliga per aquesta vaga, no s'ha disputat el que estava, havia de ser el primer partit, el Sevilla-Granadilla-Tenerife, per vaga de les futbolistes per manca d'acord en el nou conveni col·lectiu caducat ja des de fa un any. Ara són 3.000 euros els que separen les parts pel que fa al salari, un dels punts més importants en la negociació. Les jugadores demanen un salari mínim de 23.000 euros anuals i la patronal es queda amb 20.000 fixes, amb opció, això sí, d'arribar als 23.000 si els beneficis superen els 8 milions al llarg de tota la temporada.
3.000 euros de diferència, que ja em diràs tu, la xocolata del lloro, però vaja, aviam si ho arreglen, perquè no és la primera vegada que la Lliga Femenina pateix entrebancs d'aquestes característiques en les últimes temporades. De fet, Laia, ahir ho deia l'Anaïs Martí en aquest estudi, durant la tertúlia del Tu Diràs, des que Espanya es va proclamar campiona del món, tots són males notícies pel futbol femení a l'Estat i Luis Rubiales en té la culpa.
D'entrada, avui hem sabut que la Fiscalia ha reaccionat a la denúncia interposada per Jenny Hermoso fa 2 dies i ha presentat una querella contra Rubiales per agressió sexual i coaccions, amb una pena de presó, si s'acaba demostrant, d'entre 1 i 4 anys. La Fiscalia veu indicis d'agressió sexual després de veure les imatges de la celebració al podi el dia que Espanya es va proclamar campiona del món. Les males notícies, però, per Rubiales no acaben aquí, perquè l'Audiència Provincial de València l'obliga a doblar la manutenció de cada una de les seves 3 filles, és a dir, a passar de 400 euros a 800 euros mensuals. El motiu és l'augment dels seus ingressos. A la declaració de la renta del 2011 va declarar un rendiment net de treball de poc més de 97.000 euros i el 2020 es va apropar gairebé al milió d'euros.
Doncs déu-n'hi-do com va pujar aquesta declaració de la renta. Les seves filles, que són feministes de veritat, segurament se'n beneficiaran. Fora del futbol, el Mundial de Bàsquet ja té final i no hi haurà representació catalana. No jugarà el Canadà de Jordi Fernández, però és que tampoc no jugaran els Estats Units, que per sorpresa han quedat eliminats. És la gran notícia. Enviat especial de RAC1 a Manila, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, Miquel. Sí, absolutament inesperada la final que s'ha definit avui aquí al Mo Arena de Manila. En una jornada per recordar, Europa ha completat el sorpasso a Nord-Amèrica. Sèrbia ha guanyat el Canadà de Jordi Fernández i, atenció, Alemanya ha eliminat els Estats Units en un festival ofensiu. 111 a 113 en què han sortit guanyadors els alemanys. Molt haurà de suar Jordi Fernández si vol el bronze, l'haurà de guanyar els Estats Units. L'or serà o bé per un tapat com Sèrbia o bé per una autèntica sorpresa com Alemanya.
Un divendres que serà recordat a la Vuelta en final d'etapa al Tourmalet.
Bueno, pues últimos metros ya para Jonas Vingegaard, que va a cruzar la línea de meta como ganador de esta etapa. Fantástica etapa del equipo, fantástica etapa de Jonas Vingegaard.
Una exhibició del Jumbo, però aviam si podem connectar amb RAC+1 perquè hi ha notícies, a veure.
En queden 6 més el que afegeixi l'àrbitre. Un altre cop Puado, 2 Nico, 2 Puado, llevant un Espanyol 4.
El segon gol de Puado, com deia l'Edu, la blanc i blava aquesta temporada, no s'havia estrenat fins avui i ho necessita també després d'aquesta ocasió claríssima.
2 de Puado, 2 de Nico, 1-4 guanya l'Espanyol a 6 minuts pel final, temps afegit a banda i contra 10 al camp del Llevant, victòria convincent. De seguida tornarem al Ciutat de València, però de moment ens quedem amb el sumari i Albert amb l'exhibició dels Jumbo avui al Tourmalet.
Sí, l'equip neerlandès ha confirmat que no té rival i avui en aquesta pujada final al Tourmalet ha fet el primer pas cap a la victòria a Madrid. Jonas Vingegaard ha guanyat l'etapa en solitari amb mig minut de marge sobre els seus companys d'equip, Sepp Kuss, el líder de la General, i Primoz Roglic, mentre que la resta de favorits han arribat a uns 40 segons, excepte Remco Evenepoel. Ja sabeu, el guanyador de l'any passat, que ha tingut un defalliment ja en el primer port del dia i que ha acabat cedint gairebé mitja hora, per tant es queda sense opcions al podi. A la General, Kuss continua líder, segon Roglic a 1 minut 37 segons, tercer Vingegaard a 1.44, per tant els tres jumbos, els tres primers classificats. Quart Juan Ayuso a 2 minuts 37 segons, cinquè Enric Mas a 3.06. El millor català és Marc Soler, que avui ha perdut algunes posicions, és sisè ara a 3 minuts 10 segons. Demà una altra etapa d'alta muntanya amb un port de primera i dos de categoria especial, per tant demà es tornaran a posar a prova els grans candidats a la victòria final.
Després recuperem la Vuelta amb aquest final d'etapa al Tourmalet i l'exhibició del Jumbo. I per tancar el sumari, hola Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam, tenim final femenina, ara ho comentarem, que jugarà demà al US Open. S'estan jugant les semifinals masculines i abans de la mitjanit jo crec que, i de sobres, tindrem el primer semifinalista.
Sí, i no hi haurà sorpresa, em sembla, perquè Novak Djokovic va camí de la seva 36a final de Grand Slam. Ara mateix, després d'una hora i mitja de partit, Djokovic és a només 4 jocs de plantar-se a la final de l'Open dels Estats Units. Està guanyant contra el nou ídol local, el nord-americà Ben Shelton, de només 20 anys, per 6-3, 6-2 i 2-1 ja en el tercer set, a més amb un trencament al seu favor. Per tant, ara Djokovic, que serveix per col·locar el 3-1 en aquest tercer set. Shelton disputa la seva primera semifinal de la seva carrera i ho està notant. Porta 32 errors no forçats en aquests dos primers sets i escaig que portem de semifinal. Djokovic només n'ha comès 10. Està restant, a més, molt bé Djokovic al servei de Shelton, que té un més d'un 70% d'efectivitat en el primer servei, però Djokovic li està guanyant punts que segurament altres rivals a l'ATP no li acaben guanyant. Ja ho sabem, Djokovic, un dels millors restadors de la història. De moment, insisteixo, Djokovic camí de la final, 6-3, 6-2 i 2-1 en el tercer set. Recordo que la segona semifinal començarà a partir de la 1 de la matinada, la jugaran a Carlos Alcaraz i el número 3 del món, el rus Daniil Medvedev.
I aquesta no la seguirem dins del Tu diràs, perquè per molt tard que acabem ja serà fora d'hores. En Gerard, que es queda aquí a l'estudi per seguir aquest Shelton Djokovic al tram final del programa. També ens fixarem en la final femenina de demà i analitzarem, ni que sigui breument, aviam si hi ha un altre Djokovic Alcaraz per acabar de posar la cirereta a aquest US Open. Una nit que comentarem amb els habituals dels divendres, el Ferran Martínez, el Marc Marvà i el Juan Irigoyen. 10 i les 11. Això és el Tu diràs, això és RAC1, això és la nit esportiva de Catalunya.
A RAC1, Tu diràs, amb Miquel Agú. RAC1. Aquest diumenge, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Ens hi posem a 2:45 amb la final del Mundial de Bàsquet i la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino. Pendents de la 15a etapa de la Vuelta a Espanya, serem a les 7 al Nàstic Barça Atlètic de Primera Federació de Futbol al nou Estadi de Tarragona. I per rematar-ho, Tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar,
passejant el gos,
si simplement t'agrada matinar,
fent voltes al llit,
siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Miquel Agut.
I les 11, això és el Tu diràs de RAC1 a RAC més 1. Estan contents perquè l'Espanyol està guanyant i guanyarà el camp del Llevant per 1-4. Ens tornem a sumar a la festa, aviam que expliquen.
Com els Beatles a finals dels anys 60, eh? És que és increïble, eh?
No, és que és estar en el lloc indicat, en el moment exacte, perquè debuta el dia que torna l'aficionat a l'estadi després de molts mesos, a més debuta de la manera que debuta, amb aquella manera que té d'entrar al terreny de joc,
tipus Rüdiger.
Sí, tipus Rüdiger. Les jugades que fa, el partit es guanya, perquè evidentment si l'Espanyol hagués perdut ningú parlaria de Ramon.
Camí.
Sí.
O sigui, jo estic lligant només connectar Beatles i Ramon. Això és així?
Correcte.
Increïble,
és que el que ha despertat Ramon Ramos, Miquel,
sí,
és una cosa inexplicable. És a dir, no té cap sentit, però la realitat és que és el nou ídol blanquiblau ara mateix, Ramon Ramos, un jugador, per cert, que la temporada que ve, en teoria, no hauria de seguir a l'Espanyol.
No, però ara ja ha trucat, ja fa 3 dies que ha trucat amb el representant.
I li ha dit,
escolta, aquí a Barcelona, aquí camp de l'Espanyol, això està molt bé. Està molt bé, tu. Fa calor aquí a Barcelona, es menja molt bé. Vull quedar-me aquí.
I la gent m'estima.
I la gent...
Explicar-li a l'audiència el Tu diràs, que jo crec que bona part de l'audiència no sap qui és Ramon Ramos. És un lateral esquerre brasiler cedit per l'Olympiacos, que va arribar a l'última setmana de mercat.
Sí.
I que avui ha fet una assistència.
Sí. I que la setmana passada debuta, perquè es lesiona Brian Olivan.
Sí.
I l'afició de l'Espanyol, que era la primera vegada que anaven a l'estadi aquesta temporada, els hi va caure molt, li va caure molt simpàtic, i cada cop que tocava la pilota la gent s'aixecava i l'aplaudia. I també, que això ja em va semblar espectacular, la gent demanava que li passessin la pilota a Ramon Ramos.
Sí, sí.
Quan els centrals tenien la pilota, li demanaven als jugadors que li passessin la pilota al Ramon, sí, sí, Ramos.
Pilota Ramon?
La gent cridava Ramon Ramon, eh?
Sí.
Bé, de fet, jo crec que per megafonia, el diumenge que ve, en el pròxim partit de casa, per megafonia tiraran el Dale Ramon de Los Pallassos de la Tele.
Jo crec que el servei d'honor el farà Ramon García, sí, diumenge que ve.
I la primera entrevista li faran entre l'Edu, el Joan i Marta Ramon. Jo crec que serà el combo perfecte.
Jo creia que deien Jamón, Jamón.
De Vigues Luna. Sí.
Exacte. Escolta, Puig, què? En Ramon, que no és el de Plans Bruts, però en Ramon, què tal? També t'agrada tant a tu o què?
Home, ofensivament, realment, és un no para de demanar-la, de desplegar-se en atac. Té bona centrada, també bon peu per fer centrades, com avui també he tornat a demostrar. Defensivament genera més dubtes, tot no es pot tenir, i avui també ha sortit en l'acció del gol del Llevant. L'altre dia tampoc no va estar del tot contundent, però ofensivament aporta moltes coses, fins i tot ho comentàvem durant la transmissió, per fer-lo servir més avançat i en segons quin partit jugar amb un lateral i amb ell jugant obert a la banda, però ja només pensant en atacar.
Per cert, Edu, queda un minut pel final, 1-4, tot venut i contra 10, però abans us hem vingut a espiar en el moment del quart gol de l'Espanyol perquè s'ho hagi perdut, passada de Pere Milla, gol de Puado, eh?
Exacte, dobles parelles, ha fet dos gols Nico, el primer i el tercer, Puado el segon i el quart, certificant dos futbolistes que s'han estrenat com a golejadors aquesta temporada. En el dia d'avui, dos homes que han de ser fonamentals per l'Espanyol, formats a casa i amb ascendència i jerarquia dins la plantilla, certificaran aquesta victòria que quedarà tancada d'aquí a mig minut. L'Espanyol, que es posarà amb 13 punts de 15 possibles, líder a l'espera del que faci el Saragossa, que en té 12 i que juga, per dir menys, juga el diumenge a Cartagena. Veurem què passa. Si el Saragossa no és capaç de guanyar, l'Espanyol serà co-líder. Si l'Espanyol, si el Saragossa perd a Cartagena, l'Espanyol serà líder en solitari. I el pròxim partit serà a casa contra un equip acabat de pujar, contra l'Aldenc, el diumenge a 6:45 de la tarda.
Que és aquell equip que va eliminar en una eliminatòria gairebé inversemblant al Madrid-Castilla per pujar a segona divisió, un filial del Madrid que abans s'havia carregat el filial del Barça en Márquez. Va, remata-ho això, Edu.
S'ha acabat. Ho remata González Esteban, oportuníssim el col·legiat basc per xiular ara mateix al final del partit la victòria, quarta consecutiva de l'Espanyol en 5 jornades, amb futbolistes celebrant-ho a la gespa, Pol Lozano que apreta els punys mirant la part d'aficionats de l'Espanyol, gairebé mig miler que han vingut fins a València. Omar està baldat, el lateral dret blanquiblau està absolutament cansat, estès sobre la gespa. Luis García que saluda els seus futbolistes. L'Espanyol ha aconseguit una victòria clara, contundent i convincent per posar-se líder amb 2 de Nico i 2 de Puado al final al Ciutat de València. Llevant 1, Espanyol 4.
Va, tanca-m'ho això, Dani, abans de fer les valoracions a RAC+1, pels oients del Tu Diràs, què hem de dir d'aquest 1-4 que em fa la feta que és prou eloquent i que parla per si sol?
Sí, sí, no cal dir gaire cosa, que l'equip ha estat molt superior, sobretot a la segona part, que ha gestionat més totes les ocasions que ha tingut, ha sigut molt efectiu, i destacar que avui ha funcionat la pissarra. La pissarra ha funcionat. Luis García ha tocat la tecla, una de les tecles, que és aquesta posició de Pere Milla tapant a Oriol Rey, perquè és el jugador que aglutina tot el joc per davant de la línia defensiva. Li ha posat a Pere Milla, Pere Milla l'ha tapat molt bé, i inclús després Pere Milla ha pogut anar amb atac. Jo crec que ha sigut un gran encert de Luis García en aquest aspecte.
Solsona, vés-te preparant, que ara tens l'Espanyol, les tertúlies del diumenge del Tu Diràs i aviat la Champions, eh?
Sí, home, la Champions, i tant.
Estàs a punt, eh?
Ja estic preparat, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bé.
El dia 20, no? El dia 20, no?
El dia 20, sí.
El 19 comença, però el 19 juga al Barça.
Això és correctíssim. Estàs assabentat de tot, eh?
Ja fa promos i tot, eh? Amb Jaume Molló anunciant la
home,
Champions,
eh?
A RAC1.
Hola. Que bé. Home, és que ja eres un mite del futbol, és que ja ets un mite de la ràdio, Solsona, eh?
És que... no em faci riure.
Mira, pancartes de Ramon aquí entre l'afició de l'Espanyol.
Increïble.
En fi, Ramon serà... Vaja, jo estic convençut que l'anirem a buscar per entrevistar Ramon a RAC1 tan aviat com pugueu, segur, durant aquesta temporada, i esperem que mantingui el to i que puguem estar tan contents després de cada partit que jugui l'Espanyol. Avui, 1-4, convincent, clara, deia l'Edu, la victòria al camp de Llevant, a RAC+1, l'acaben de rematar i escolten els protagonistes, el Tu Diràs, escoltarem Luis García al tram final del programa amb el camí. Edu, gràcies i bon viatge, eh?
Gràcies, fins ara.
Gràcies, Dani, gràcies, Joan. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Doncs va, que són gairebé les 11, abans dels senyals horaris. Gerard, tu quan creus que durarà aquest partit de Djokovic? 20 minuts més?
Mira, crec que durarà menys que la conversa amb Aleix García.
Ah, mira, la conversa amb Aleix García la descobriran de seguida. Ja, diguem que uns 20 minuts llargs. Shelton Djokovic, com el tenim?
Doncs mira, ara mateix Djokovic a 3 jocs de la gran final, domina per 3-1 en el tercer set, 40-30, dominant Shelton amb el seu servei. La veritat és que no ha canviat el guió del partit. Djokovic ja el té controlat, a més amb un trencament al seu favor. Tot fa pensar que és qüestió de minuts que el serbi l'acabi rematant.
Shelton, que ha canviat el color de la indumentària, ha començat de blanc amb una franja lilosa a un costat, ara va totalment de negre amb la mateixa franja, però ni així.
Val a dir que fa moltíssima calor a Nova York, a Flushing Meadows, 30 graus de temperatura, però pel que deien alguns periodistes que estan desplaçats allà, 39 graus de sensació tèrmica. Per tant, moltíssima calor, els jugadors
se'ls
veuen... Sí, es queixava Medvedev l'altre dia, més o menys la temperatura és similar, els jugadors ja se'ls veu, Djokovic molt suat, i això que no és el partit de moment més exigent de la seva carrera.
Va, doncs després actualitzem aquest partit que sembla que anirà per la via ràpida, a partir de la una, el d'Alcaraz contra Medvedev, l'altra semifinal del quadre masculí. Fins ara, Gerard.
Fins ara.
Va, doncs fem una pausa i quan en tornem, la conversa amb un dels millors jugadors del Girona la temporada passada i també aquesta. És faldut, és d'ull de cona i es diu Aleix García.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Ah, boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
Amb Miquel Agut. Keep moving,
keep moving. Un dia més hem vingut fins a les instal·lacions del PSG on s'entrena el Girona. De fet, s'hi entrena i fins i tot hi ha qui hi viu, que gairebé van xinuixar-ho de l'entrenament fins a casa. El Girona que viu uns dies de felicitat, que és segon a la classificació, que ha arrencat molt bé la temporada, i avui ens acompanya l'Aleix García, un dels intocables de Mitchell. Hola, Aleix, bona nit.
Hola, bona nit, com estàs?
Doncs vaja, no sé si també com vosaltres, però mires la classificació i et reconforta, no? O sigui, entre el Madrid i el Barça i el Girona.
Bueno, sabíem que venia la setmana de parón i volíem acabar en bones sensacions per a poder tindre esta setmana d'entrenaments pues, un ambient positiu dins de l'equip. Però bueno, mirar la classificació bolet segon és motiu de felicitat, però sabem que acaba de començar i que probablement poc a poc anirem baixant posicions.
I aquí diu, no sé si ja estàs d'acord, que ja teniu el 25% de la feina feta de la temporada.
Bueno, el 25% no ho sé, però sabem que l'equip està en una dinàmica espectacular. Ja des de la pretemporada estàvem donant molt bones sensacions. I bueno, el començament ha sigut, crec que, immillorable. Sabem que l'equip està molt fort, que la idea que Mitchell porta transmitint des de fa dues temporades, pues, els nous sobretot s'han adaptat molt bé, i tenim ganes de que arribi ja el partit de Granada, Mallorca, perquè bueno, ens sentim a gust i tenim ganes de seguir competint.
Ara surten els jugadors del Girona, Montilivi, amb aquella pilota estrellada, estelada al mig del camp. Els jugadors arrenglarats, passa la càmera per davant, no? I es veu l'Aleix allà amb la mirada perduda fent aquells saltirons que fa abans del partit. A veure, Cubi, puja, puja. Què?
No, és molt complicat. Primer perquè si no, no podria ser Montilivi. O sigui, Montilivi hauria de créixer 4 vegades més i millorar l'estadi, però bueno, a veure, està clar que il·lusió te'n dona, però ostres, estem parlant de paraules majors i sí que l'objectiu de l'equip és seguir partit a partit aconseguint victòries i punts, però el tema de la Champions a veure, som dels equips que menys pressupost té a la Lliga i no podem pensar en Champions, així que ara estem segons, però hem de seguir així.
Ho ha jugat tot? Juntament amb Gazzaniga, David López i Blin.
Bueno, no sé què dir, al final sempre ho he dit, que Mitchell des de que va arribar m'ha donat aquesta confiança, aquesta temporada m'estic intentant adaptar una mica a la posició de pivot,
sí,
que com ja sabem tots hem perdut una figura molt important, però bueno, crec que estic donant un pas endavant, probablement no seré igual de bo que Oriol en aquesta posició, però l'equip també té unes altres coses bones, jugant jo de pivot, i bueno, content de tindre esta regularitat. Intentaré que esta temporada no caigui en alguna lesió com les temporades anteriors.
El tram final de la temporada passada.
I bueno, treballar jo personalment fora de lo que són les instal·lacions del Girona, pues cuidar-me encara més, i ja te dic, content de jugar-ho tot, i esperem que sigui tota la temporada.
No l'has esmentat directament, però feia referència a l'Oriol. Em venia al cap, revisant els partits que s'han jugat fins ara, el gol al camp de la Reial Societat, no? Perquè la passada que filtres tu a Pablo Torre entre línies, després ell fa l'obertura a Sigankov i la jugada acaba amb el gol de Dovvik, teòricament, la passada que fas tu, la temporada passada hauria fet l'Oriol, i l'obertura a la banda que la fa Pablo l'hauries fet a tu, no?
Sí.
Et condiciona, clar, això.
Sí, me condiciona. Està clar que jo la temporada passada, pues, jugant més a dalt, tenia més arribada a porta, vaig acabar en 5 assistències, està impossiblement me costarà una mica més arribar a àrea rival, però bueno, ja t'he dit, anteriorment, quan jugava a Anglaterra, al City, pues, també vaig jugar una miqueta més de pivot que d'interior, així que, bueno, ja t'he dit, m'adapto a lo que me demana el míster no ho veu clar, jugar jo de 6, però bueno, de moment les coses estaran bé i suposo que no canviarà, però me fot canya com sempre, i bueno, ja t'he dit, ara pues, sóc jo qui fa una mica aquestes passades als mitges puntes perquè ells faig la jugada de gol.
Ara, si et dic que heu tingut un puntet de sort en aquestes jornades, què em dius?
Pues que estic totalment d'acord. A veure, les coses són així. Sabem que hem tingut un punt de sort, però la sort se busca, i al final l'equip competeix de primer minut fins a l'últim, però bueno, tinc que acceptar que el dia del Sevilla vam tindre un pèl de sort, però som un equip que té eficàcia a dalt, i a la mínima que tenim una oportunitat fent gol, i després que te faiguin a tu gol sempre és complicat, així que el punt de sort esperem que mos duri molt de temps.
Suposo que també per un jugador com tu, si hi ha una cosa que us està complicant la vida i fins ara era inèdit, és l'estat de la gespa de Montilivi, perquè és una gespa que sempre ha estat impecable.
Jo tinc que dir, i d'aquí vull enviar un missatge de felicitació als jardiners del club, crec que Montilivi és dels camps que durant la temporada és la millor gespa de totes, o de les millors. Sí que és veritat que ara fa moltíssima calor, i quan parlem amb ells sempre mos donen l'explicació de que no és tan fàcil que cuidar el camp.
El camp de la Real Societat també
que és
un
igual.
Camp que està molt bé, també estava...
Sí, bueno, i ara pues, bueno, sabem que les temperatures ja han baixat, segueix fent calor, però ja no tanta, crec que estarem mínim 3 setmanes sense aixafar Montilivi, i això els donarà temps perquè el recuperen, i ja t'he dit, confiança plena, perquè Montilivi és dels estadis que millor té la gespa.
D'aquests 4 partits, en quin moment et quedes?
Bueno, a nivell personal me quedo en lo gol. Me vaig posar a principi de temporada un objectiu de marcar mínim 4-5 gols esta temporada. L'any passat només vaig marcar un i el tram de la segona volta, i ara ja en porto un. Estic content, sé que serà més complicat també una mica per la posició que estic més atrasada, i a nivell global me quedo en com l'equip competeix cada partit. Sempre hem tingut una miqueta de sort en alguna acció, però en línies generals l'equip ha sabut controlar els partits, i me quedo en les bones sensacions que té l'equip, ja t'he dit, en ganes de que arribi ja el partit de Granada.
Tram inicial de la segona part del Sevilla-Girona, en aquell moment marcador d'empat a 1.
La pilota a l'àrea, aquí a peus d'Arnau, endarrere, i gol! Gol! Gol, 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 gol,
com va ser aquell gol? Perquè en aquell moment hi havia hagut un canvi, un reajustament, tu havies avançat posicions, no jugaves tan endarrerit,
sí.
I suposo que a l'Arnau li dius de cara o que li... no sé
sí,
què li va dir en
aquell moment. A l'Arnau sempre li, sobretot la temporada passada, que tenia més oportunitat d'arribar a porteria rival, sempre li dia que de vez en quan mires la línia atrás, perquè tots els defenses i els migcentros sempre se posen més,
sí.
S'enfonsen més i la línia del bord de l'àrea queda més lliure. I bueno, el passe va ser molt bo, el xut per sort va ser també boníssim. I bueno, el míster té una frase que me la diu possiblement 10-15 vegades cada entrenament: tienes menos gol que Aleix. I bueno, pues ara ja aquesta frase ja se sent menos, no? Així que bueno, content de donar els 3 punts a l'equip. Ja te dic, tinc com a objectiu marcar més gols, i esperem pues, que aquesta temporada pugui complir.
Jornada 4, 10 de 12, en quin percentatge de rendiment està el Girona a dia d'avui, Aleix?
Jo crec que a nivell global el nivell de l'equip està bastant alt. És que ja t'hi dic, jo des de dins tinc la sensació de que controlem el partit en tot moment. Llavors, per mi el nivell de l'equip ara mateix deu estar en un 70-80%, perquè crec que també encara podem fer coses millors, però l'equip està en una confiança brutal.
Clar, has parlat del míster, del que t'exigeix, que si tens menys gol que Aleix, etc, però fixa't què deia Mitchell de tu després del Girona 3 Getafe 0 ara fa 15 dies.
Aleix lo puede tener todo. Bueno, de hecho lo tiene todo, a nivel técnico táctico lo tiene todo. A nivel mental me falta verle su progresión al nivel que yo quiero. Por eso le aprieto mucho, porque para mí es un jugador que tiene condiciones físicas y le falta un poco de mentalidad en algunos aspectos.
Fas que sí amb el cap. Ara et demanaré què n'opines. Ho havies escoltat?
Sí.
T'havia arribat?
Bueno, m'agrada escoltar el post de les entrevistes que li fan de roda de premsa, m'agrada escoltar-ho.
Quan escoltes això, suposo que quan ell ho diu és perquè també t'ho ha dit a tu abans.
Sí.
Però quan escoltes això, què sents, què penses?
Bueno, en ell tinc una relació d'amor-odio constant, però tinc que dir que a mi m'encanta. O sigui, quan sento aquest tipus de coses me dona força, ell sé que confia plenament en mi, jo també li tinc moltíssima confiança. Sé que tinc punts de millora, i sobretot esta temporada a nivell defensiu, a nivell mental, però bueno, també crec que estic fent millores durant els entrenaments. Crec que el dia de les Palmes va ser un partit molt seriós a nivell defensiu. I bueno, m'ho prenc com a aprenentatge de jo automàticament cada entrenament voler millorar.
Tu, diguem-ne d'alguna manera, no t'has cregut mai com n'ets de bo? Potser és això el que diu Mitchell?
Podria ser, sempre m'ha costat confiar en mi, en que si me la passen i vull no me la prenen, o puc driblar algú. Me dona este feedback de que tinc que confiar més en mi, de que si rebo la pilota puc superar qualsevol rival en conducció, en regat, i possiblement també és un punt de millora mentalment, pues, creure-me una mica més de que puc fer-ho.
Llavors ha estat una sort per tu trobar-te a Mitchell a la teva carrera.
Totalment, perquè si no, no sé on hagués acabat. Perquè estava anant de dalt cap a baix, però hasta el fondo. Però no, sí, jo sabia, quan el Girona firma Mitchell, jo automàticament li truco a Màgic.
Màgic és el teu representant, perquè
sí,
els fills no ho sàpiguen.
Sí, Màgic és el meu representant. Quan firma Mitchell, automàticament li vas dir, truca a Quique, que me doni el que vulgui, però que vaig sí o sí. I així va ser, i bueno, m'ha sortit bé.
I ara l'has esmentat, Quique Cárcel. S'ha acabat el mercat d'estiu. S'han substituït jugadors com Santi Bueno, Oriol Romeu, Riquelme i Tati, entre d'altres. Quique Cárcel també està per anar al Barça com l'Oriol, o no? Quina nota li poses?
Jo no sé com s'ho fa, però acaba sempre fent grans equips. I, com Mitchell diu moltes vegades, gran grup. Al final, jo crec que Quique no mira només el nivell futbolístic, sinó el nivell personal del jugador que vol portar, que sigui bona gent, que és el que diu el míster moltes vegades, però des d'aquí li dono un 10. Són baixes molt importants, Tati va ser el màxim golejador, ha portat a Dobbik, que té molt bona pinta, li costa ara de moment adaptar-se una mica, però en quan estigui adaptat jo crec que es donarà moltíssim. Eric García, per la suplina a Santi, també crec que és un central de garanties. I després, bueno, Oriol, Riquelme són jugadors que l'any passat va ser molt importants, però Sabio, John, que ha arribat ara, que també li costarà adaptar-se, però té molt bona pinta, o sigui, des d'aquí ja t'hi dic, li dono un 10 a Quique.
Dels nous, n'hi ha algun que per adaptació en els entrenaments, en la manera com es cuida, n'hi ha algun que t'hagi sorprès especialment, Aleix?
Blind m'ha sorprès molt. Crec que és un jugador que ja porta una carrera superllarga, jugant a nivell Champions, i ara es troba aquí al Girona, que clar, canvia molt a nivell de, bueno, de club o del que sigui, i el tio és superhumil, és treballador, lo veus que és el primer que arriba, l'últim que se'n va, el primer que va al gimnàs. Crec que és un gran professional.
Daley Blind està amb la selecció dels Països Baixos jugant partits de classificació per l'Eurocopa aquests dies, per això no és aquí, i tu ets aquí. I quan hi ha una aturada de seleccions, tu sempre hi ets perquè no hi vas. Mm. Tu tens nivell? Tu creus que d'alguna manera s'està sent injust amb tu, que no es valora la teva feina al Girona i que podries estar perfectament a la selecció espanyola?
La selecció espanyola... és un punt que tinc marcat, de que m'agradaria aconseguir poder arribar. He estat en totes les categories inferiors i per a mi l'última que falta és l'absoluta. Sé que és molt complicat, hi ha jugadors de grandíssim nivell, però crec que sí que estic fent les coses bé i que si continuo en esta dinàmica pot ser que en algun moment arribi. El seleccionador no sé si li agrada o no, és ja cosa de... coses passades, però bueno, jo seguiré treballant en este nivell, intentant pues, que cada convocatòria pugui sortir el nom de l'Aleix, a veure si algun dia toca la loteria.
Bueno, el que faltarà és que el sàpiguen pronunciar. Aleix,
sí,
Aleix...
Això ja és un altre tema.
Però bé, no, però, clar, quan dius coses passades, dedueixo que potser no hi ha hagut el millor feeling amb De La Fuente, o sóc jo que sobreinterpreto el que has dit?
No, has interpretat bé. Recordo sub-19 a fer un torneig al Japó, no vaig tindre el millor torneig, no vaig estar bé, crec que Luis me va fer una mica la creu i va deixar de convocar-me, hasta que va arribar el moment de la veritat, de l'europeu, que una convocatòria abans me va convocar i me va convocar per l'europeu. Però no sé, des d'aquell torneig al Japó crec que ha canviat una miqueta la seva visió sobre mi. Però bueno, ja t'he dit que esperant a veure si algun dia arriba i jo pues, intentant canviar-li esta idea que té de mi.
Hem parlat de diversos noms propis, n'hi ha un altre.
Si hay algo que sea muy atractivo en este momento de mi carrera y que yo quiera de repente vivir alguna otra experiencia, la verdad que es lo que un poco te pones a pensar y valorar con la familia en esa situación.
Cristian Estuani, a un mitjà uruguaià. Entre això i el tuit que va fer a la vigília del partit de Les Palmes, ja t'estalvio que ho diguis tu, ho dic jo, que jo crec que has encertat. Tu, Estuani, el veus aquí? Us ha dit alguna cosa?
És un tema que s'ha comentat bastant també al vestuari, però jo el veig aquí. Jo crec que quan va fer les grans temporades a primera divisió, la primera de segona, que tenia ofertes de tot el món, i va decidir quedar-se aquí, ostres... Me costaria creure que ara, de repent, ja el mercat tancat deixés el Girona una mica coix, no?, en la posició de delanter i a nivell seu, institucional, del club. Me pareix una mica estrany, però, jo sé, suposo que serà qüestió de les quantitats, però...
Com seria, sobretot a nivell de vestidor, un hipotètic buit d'Estuani?
Jo crec que seria un buit molt gran. Ja t'he dit, a nivell de club, Estuani és la figura, no?, del Girona, i que marxés ara ja el mercat tancat i... Ostres, me costaria assimilar-ho, però jo crec que tothom ha d'estar preparats per si passa. I Estuani, doncs, bueno, vulguis o no, té una edat i depèn de les quantitats que li donen, doncs, ostres, pot ser difícil per ell dir que no. Però ja t'he dit, jo confio en que, com ha dit altres vegades que no, esta vegada també serà així.
A veure si identifiques Aleix García Serrano a aquest so. Què hem escoltat, Aleix?
Bueno, hem escoltat una cançó que han fet nova d'estany de lo que és el ball de mantons i de cona, que s'hi diu el xin-xim. Esta és una versió nova que han fet d'estany, no és l'oficial, però bueno, és una de les cançons que han ballat fa una setmana, pràcticament.
Tu no hi vas anar a ballar?
Jo vaig anar.
Sí?
Sí, sí. No s'ha comentat perquè jo jugo al Girona, però... Però Oriol sí que ha ballat també, ell juga al Barça i per això he sortit, però a nivell comarcal sí que s'ha dit que jo també estava.
Home, però bueno, clar, però s'ha dit, jo aquí he trobat vídeos, he vist documentació de tota mena, i tu no deies per enlloc, haver-me trucat i haurien dit a RAC1, que l'Aleix també ha ballat.
Jo a la sombra. No, jo, sí, Oriol, no, Oriol està...
No, tu a la sombra, si estàs més negre que Obama, que dius a la sombra. Però, ostres, i clar, entenc que també vestit de blanc, o sigui, com l'Oriol, vaja, amb la vestimenta que es fa en aquests casos, no, suposo?
Sí, sí, de fet, tinc una foto en ell i les nostres balladores, i... Jo també hi era.
I això com va? Això és la festa major d'Ulldecona, entenc?
Això és... sí, la setmana passada van ser festes d'Ulldecona i el primer dilluns de festes sempre se balla este ball tradicional i jo, bueno, jo perquè ara ja porto 3 temporades aquí al Girona i he intentat baixar tots els anys, però quan estava inclús a Anglaterra o a Eibar o fora d'aquí d'Espanya sempre intentava... Este dia el tenia marcat al calendari.
Com Neymar amb la germana, amb l'aniversari.
Sí, pràcticament. No, però sempre em fa il·lusió. Jo al final sóc molt del meu poble, al final t'ajuntes amb tots els teus amics, en una balladora que des de petit balles en ella, així que... Bueno, ja t'he dit, m'encanta poder estar este dia.
El míster ja ho sap, que vas a ballar, que no t'agafi una rebrincada aquí a la cuixa o alguna cosa.
Jo li vaig dir el dia següent, perquè m'ha dit, ostres, t'he vist un poco cansado, un poco tieso. No, claro, es que ayer estuve hasta las 2 de la mañana bailando en mi pueblo. Bueno, son días que he d'anar y no escolto altra cosa que no sigui ballar al xim-xim.
Ja saps on anem a parar, no, ara? Si estem parlant de ballar i del xim-xim i d'aquí la ballat aquests dies a banda de tu.
Dir-li que seguís que en esta línia, ojalà continuï jugant tan bé i fent jugar els del seu voltant al mateix nivell, que l'enyoro el dia a dia, però que ja li vaig dir que, tot i no veurem més tots els dies, mantindrem la relació i ens podrem veure sempre que puguem.
L'altre fill predilecte d'Ulldecona, Oriol Romeu, abans d'ahir, protagonista al Tu Diràs, no sé quan és l'última vegada que hi vas parlar.
Crec que l'última vegada que vaig parlar va ser ahir. Va vindre a casa, vivim els dos aquí al PGA, que ja està a punt ja de marxar a Barcelona.
Ell baixa a Girona, a Barcelona cada dia?
Bueno, no cada dia, perquè també té alguna propietat a Barcelona i si algun dia acaba molt tard, pues ja es queda a dormir allà, però ha tingut ara una nena petita i clar, la dona el té amarrat, llavors té que anar i tornar a casa cada dia, però bueno, s'ha agafat un conductor per a no tindre que conduir ell.
Oh, ahir vau estar aquí plegats?
Sí, va passar per davant de casa, em va trucar, estàs a casa? Sí, va, doncs anem a pegar una volta. I vam anar a pegar una volta, el vaig acompanyar fins a casa, però ja t'he dit, contacte pràcticament cada dia. Ell està més liat, ara amb el nen petit que ja té, crec que són 2 anys, i la recent nascuda pues, tenen més feina a casa, però la setmana passada que eren de festes, ell estava tot sol aquí, la seva dona estava al poble, doncs pues, divendres va sopar a casa, perquè no sopes tot sol a casa, o sigui que, ja t'he dit, tenim una relació super sana, super, super bonica, una llàstima que hagi marxat, però bueno, content per ell i bueno, jo també l'enyoro el dia a dia.
Aviam si caparem amb la llagrimeta, tampoc no és la intenció. Però qui va fer el sopar el dia que va venir? Com a bon anfitrió, vas fer tu el sopar? Vas fer alguna...
Bueno, jo li vaig oferir de fer-li el sopar, però va agafar dinar de Barcelona per sopar a casa després, o sigui, va portar ells els seus tàpers, però jo com bon anfitrió li vaig oferir que li feia qualsevol cosa.
Sopar de futbolista, llavors?
Sí, clar, sopar prepartit. Ell va sopar pasta, jo vaig sopar arròs, ell va sopar peix de segon i jo... pechuga a la planxa.
Molt bé, endavant. Fantàstic, el luxe del futbolista. Tu entens que l'Oriol marxés? Ho faries tu també?
Sent els ulls tancats, claro que sí. A veure, jugar al Barça no és... és de les coses més complicades ja a nivell de futbol. Encara que el Barça ara no estigui passant el seu millor moment, però per ell és... Haver sortit del Barça i ara poder tornar, jo no m'ho hagués pensat tampoc.
I a nivell anímic, ho has superat, diguéssim, ja?
Sí, clar, perquè al final ell, fins a l'últim moment, entrenava cada dia amb nosaltres i ho patíem, perquè al final tenim el mateix representant, al vestuari d'aquí de la vinya ens assentàvem al costat, jo el veia cada dia trucant i parlant per telèfon i, pues, vulguis o no, te preocupes, sense voler-li preguntar massa tampoc, perquè al final és una cosa seua, però bueno, jo ja m'he adaptat a no tindre d'aquí, suposo que ell també s'haurà pues, adaptat al seu nou vestuari, té companys que ja coneixia anteriorment, així que bueno, jo content per ell i ell content per com m'estan anant a mi aquí, així que els dos contents fins que arribi el moment d'enfrontar-nos.
Suposo que això vosaltres també n'heu parlat. Tu ja saps quan són els partits contra el Barça?
No.
No ho has mirat, això?
No. Perquè no soc... No me dona per mirar quines jornades tenim properament, o sigui, no ho miro. No sé quan és.
Però l'un és el desembre i l'altre és cap a l'abril, aproximadament, a finals de temporada. Aquell quedaran 5 jornades pel final, o sigui, la lluita per la Champions entre el Barça i el Girona, en aquell moment l'eix serà ferotge.
Sí. Si és així, que no crec, però si és així, me tocarà treure la meva vena a Oriol Romeu i començar a repartir premis del camp.
Estàs dient d'estralé, això que s'imagina.
Una mica ho és, però bueno, és la seva manera de jugar. Després en pilota també és boníssim, però té aquesta faceta que de vez en quan salta alguna que altra.
Quan heu parlat dels partits en què us enfrontareu, més o menys què heu dit?
Bueno, jo ja li dic que jo aniré per ell i ell anirà per mi. Així que, bueno, serà bonic. Jo jugar en ell la temporada passada va ser espectacular. I el poble ho disfrutava cada cap de setmana, però jugar en contra també crec que serà un punt que la gent ja deu tindre hasta ganes de que arribi el moment.
Vaig acabant, Aleix, amb un dels temes de l'estiu que segurament és un tema, vaja, segurament no, segur, desagradable.
Hijas, aprenderlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución.
A mi em sagnen les orelles quan escolto això. No sé què et passa pel cap a tu quan ho escoltes, com a futbolista professional.
Justament este audio no l'havia escoltat. No he seguit tampoc molt el tema, però també me sangren les orelles. Crec que està equivocat. S'ha parlat molt més d'això que el que és el triomf de les xiques, que jo crec que era merescut parlar només d'elles. Ha sigut una situació super desagradable pel futbol espanyol i, bueno, esperem que se prenguin mesures i que se canviï una mica tot.
El futbol és masclista?
No ho sé. Jo crec que no. Al final, el futbol femení cada vegada està creixent més i intentem... o s'intenta que hi hagi la màxima igualtat possible, però bueno, no sé, és que és difícil de parlar d'este tema, si és masclista o no, jo crec que no.
Per anar acabant amb aquest tema, també m'agradaria demanar-te, perquè això ho hem comentat en alguna tertúlia també, la poca presència de pronunciaments públics per part de futbolistes masculins donant suport a l'equip femení arran de tot això?
Pues sincerament no ho sé. Jo crec que al final és una cosa de cada un i decidir si es vol pronunciar o no. Borja Iglesias va tindre un... Jo crec que també es va passar, perquè vulguis o no, és un grandíssim jugador i té la possibilitat cada convocatòria d'entrar a la selecció i potser es va tirar massa a la piscina, però... Però ja t'he dit, jo crec que és algo personal, possiblement sí que jo hagués pensat que més jugadors haguessin tingut que o pogut mullar, però ja t'he dit, cada un pensa com pensa i els que s'han mullat pues, ja ho han fet i els que no, pues, si no ho han fet, pues, no ho faran, ja està.
Tu has tingut alguna tentació de fer-ho? En algun moment t'ha passat pel cap o no?
No, sincerament, ja t'he dit, jo aquests temes no... Els he seguit perquè no hi ha un altre remei que està sempre pendent de lo mateix, perquè és el que surt a la tele o a l'Instagram o al Twitter o el que sigui, però no sóc molt de mullar-me en aquest sentit.
Doncs acabo, aquí sí que et mullaràs. Aquesta temporada al Girona què?
Aquesta temporada al Girona se mantindrà a primera divisió.
I fins aquí?
De moment sí. No?
No, escolta'm, jo et pregunto...
És que, clar, és que és difícil, perquè la gent està molt, molt emocionada, jo ho entenc, jo també ho estic, però tenim que ser molt conscients que l'objectiu és mantindre's a primera divisió, i si la temporada va com estan anant ara a l'inici i a final de temporada ens trobem en l'oportunitat de lluitar per algun lloc d'Europa, doncs que ningú dubte de que el Girona buscarà.
Ho anirem seguint i aviam quan va, i a veure si fas més d'un gol, eh?
Esperem, esperem que sí.
Ja vam parlar amb tu la temporada passada, aquesta, o sigui que ja ens apuntem de cada temporada que ve. Tens contracte fins al 26, teòricament hem de trobar aquí, no encara?
Ja veurem, ja veurem. Bueno.
Ara m'estàs obrint el valor, ara que t'estic convidant.